costa trobar un titular positiu de la cimera, que segons Marta Rovira s'hauria de dir reunió perquè no una cimera pel dret a decidir. Uns veuen un trencament entre els participants i els altres que el PSC s'allunya del pacte. Un PSC que viu un conflicte per la carta de la carta oberta de Carme Chacón i la posterior conversa entre ella i Pere Navarro. Coneguem-ne més dades amb un dels portaveus del PSC, el senyor Jaume Collboni. Jaume, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia, Jordi.
Abans d'entrar amb les meves preguntes, m'agradaria que escoltessis el que acaba de dir Alicia Sánchez Camacho, Antena 3, sobre el paper que va tenir a la reunió d'ahir Pere Navarro. Escoltem.
El señor Navarro está acomplejado y está más próximo al señor Artur Mas y al nacionalismo que en defender España y el valor de la unidad de España y la singularidad de Cataluña, que es, se pueden hacer las cosas de manera conjunta. Yo creo que hay actitudes y comportamientos en la vida que a veces uno se corresponden al del tonto útil. Y yo creo que el señor Navarro se está empezando a convertir en un gravísimo problema para la defensa de la unidad de España.
De unido.
Home, estem ja acostumats, no?, a sentir, bueno, certs insults i certa manca de respecte pels contrincants polítics per part de la senyora Sánchez Camacho. Jo crec que fa aquest discurs alarmista perquè està completament fora de joc. Fora de joc pel que fa a un procés que està vivint Catalunya sobre el qual el Partit Popular, doncs, mira cap a una altra banda i es limita, doncs, a enviar als tribunals qualsevol decisió política que es pren a Catalunya. I perquè, en definitiva, no té una alternativa atractiva i de futur, no només per Catalunya, sinó pel conjunt d'Espanya. Representa un govern que ens està col·locant en un carro sense sortida pel que fa a la situació econòmica i social i fa també de nacionalista espanyol, doncs, aixecant la bandera i obviant també els problemes que tenim els ciutadans a peu de carrer.
Tonto útil, li diu, eh?
Sí, bueno, és l'estil aquest de l'insult fàcil i d'una manca de respecte, jo crec que molt descriptible, no? I que no cal explicar perquè tots els oients ho poden percebre.
Aquesta sensació que jo tenia, i parlant de la reunió d'ahir, de que el PSC va fer el paper de la puta i la Ramoneta que sempre se li havia atribuït a Convergència i Unió, evidentment vostè no hi estarà d'acord, esclar.
No, perquè nosaltres el que estem intentant defensar és que es pot defensar justament el dret a decidir sense ser independentista. El PSC no defensa la independència com a una solució als problemes que té Catalunya des de molts punts de vista, però sí que defensa que el principi democràtic del dret a decidir s'ha de poder materialitzar amb una consulta legal i acordada, que és el que passa en els països democràtics avançats o civilitzats, no? Evidentment, el govern del senyor Mas no ens ho posa fàcil, perquè amb les seves actuacions diàries, amb les seves declaracions, va fent això que nosaltres anomenem la independència a trossets, no? La independència per lliuraments. Doncs ara fa una declaració unilateral un cap de setmana, després convoca un Consell per la Transició Nacional, i amb tots aquests, diguem-ne, aquestes declaracions i aquestes actuacions polítiques, el que fan, en definitiva, és preconfigurar el final d'un camí que els catalans no hem decidit, que és la independència, no? I això ens fa més difícil, els que defensem el dret a decidir sense ser independentistes, doncs defensar la nostra postura, evidentment.
I si no és legal i acordada, no és?
No, no pot ser, perquè, vaja, a mi m'agradaria que algun dirigent d'Esquerra Republicana o de Convergència em digués en quin país democràtic, dic de democràcies avançades i consolidades, no de països que surten de dictadures, no de països que surten de conflictes bèl·lics, no s'ha fet així. I tenim dos casos que fins fa poc, fins i tot l'independentisme, defensava, que era el Quebec i d'Escòcia. En aquests països és el camí que s'adopta perquè és el propi de països democràtics avançats.
Però, per tant, m'estàs dient que passeu per davant l'acord a la consulta?
Bueno, l'acord. És que perquè es produeixi qualsevol passa en aquest sentit, això passa també perquè l'Estat ha de donar o el vistiplau o bé pactar que el resultat serà vinculant, perquè si no, d'altra manera, no es pot fer.
No, per tant, m'estàs dient que passa per davant la voluntat de decidir del govern d'Espanya la voluntat d'elecció del poble de Catalunya.
No, del govern d'Espanya no. Escolti, aquí hi ha un...
Perdó, més del govern d'Espanya, certament. Del Congrés dels Diputats espanyol passa per davant la voluntat del Congrés dels Diputats a la voluntat del poble de Catalunya.
per davant... Bueno, sí, el poble de Catalunya també s'expressa votant a les Corts espanyoles, com vostè sap.
Sí, sí, però si agafem... És a dir, si posem per davant el Congrés dels Diputats per davant del Parlament de Catalunya, és a dir, l'opció potser serà que algun dia tanquem el Parlament de Catalunya, perquè si no és vinculant respecte al que pugui dir aquest poble català, respecte al que pugui dir el Congrés dels Diputats, que és l'art parlamentari espanyol, doncs malament rai.
Bé, jo dic, nosaltres diem... Que aquest camí no és senzill i que això no s'arreglarà ni amb declaracions unilaterals ni fent consultes que després no siguin reconegudes no només a nivell de l'Estat, sinó a nivell internacional. I, per tant, que és un camí que no és fàcil ni és ràpid i per això nosaltres cada vegada que veiem algun representant de l'independentisme oficial i que això es farà l'any que ve o en dos anys això estarà resolt, doncs nosaltres pensem que no s'està dient la veritat i que no és sincer amb els ciutadans apuntant una solució fàcil i senzilla amb una qüestió que no ho és. No ho és perquè, entre altres coses, no hi ha precedents. I, per tant, jo crec que és més honest, segurament menys popular, però més honest, i jo crec que a mig termini això es reconeixerà, dir que aquests processos són llargs, que són complicats i que requereixen sempre de la participació, d'alguna manera, de l'Estat.
Però és evident, eh? Això no, és a dir, que això no serà avui per demà, és evident, però ja no parlo de la independència,
evident, evident, eh? No ho sembla, perquè, senyor Esther, evident no ho sembla perquè moltes vegades els representants d'Esquerra Republicana i de certs sectors de Convergència i Unió donen per fet que l'any que ve no se sap ben bé què passarà, perquè tampoc ens ho diuen. I nosaltres pensem que aquí hi ha també un problema de gestió d'expectatives i bastant complicat en un context de crisi econòmica i de crisi institucional com la que estem vivint. I, per tant, creiem que és més honest dir, escolti, això no és fàcil ni serà ràpid, però això ha de passar necessàriament en un estat democràtic com és l'estat espanyol per un acord democràtic, també pres per un govern democràtic, no, que també és el govern espanyol.
Però entén perfectament que tal com està la política al Congrés dels Diputats espanyol en aquest moment, on el partit que governa no només és clarament està en contra, sinó que adopta moltes vegades mesures hostils. Una, que el partit, el gran grup de l'oposició, ja ha dit sistemàticament que no en aquesta consulta, que a sobre l'alternativa o una de les alternatives a l'actual cap de l'oposició diu en una carta amb un diari que resulta que, vaja, es posiciona gairebé més al costat del PP que del partit al qual hauria de representar. I després hi ha el partit que està clarament a l'alça, que això del nacionalisme ho veu com un mal lleig. I estic parlant d'UPyD. És a dir, amb aquestes perspectives, la veritat, no sé si se podrà organitzar una consulta, però en tot cas ho veig molt difícil que això ni a curt, ni a mig, ni a llarg termini.
Bé, no hi ha res que sigui per sempre. I fa només uns mesos difícilment podíem pensar que a nivell d'Espanya s'estaria obrint un debat tan profund i tan seriós com és el de la reforma de la Constitució, que segurament a alguns sectors polítics de Catalunya li semblaran poca cosa, però reformar, per exemple, una Constitució o fins i tot el paper del cap de l'Estat, doncs eren debats que fa només un any eren impensables i en aquests moments s'estan plantejant. Per què? Home, perquè l'acceleració que viu la política, que segurament és paral·lela a l'acceleració que viu els canvis socials i econòmics, ens produeix que debats que ara ens semblen inversemblants o difícilment plantejables, després al cap d'un any o menys, fins i tot, ja s'estan posant sobre la taula. Per tant, aquí el que nosaltres pensem que ha de primar és la convicció, la tranquil·litat, explicar les coses i explicar sense amagar les dificultats que té qualsevol procés. Fins i tot el procés que nosaltres plantegem prioritàriament, que és la reforma federal de la Constitució, tampoc és un camí fàcil. És un camí possible perquè la Constitució contempla els mecanismes per canviar-la, però tampoc és fàcil. I no li direm a la gent que això ho farem en un any o en dos anys, perquè són processos molt complexes. I frivolitzar o simplificar processos tan complexes ens sembla perillós, perquè això genera expectatives en moltes parts de la ciutadania que després, malauradament, no es podran complir i la frustració serà molt difícil d'administrar.
Rubalcaba ha dit avui a la SER, Pere Navarro treballa perquè Catalunya no marxi d'Espanya i en això tots els socialistes hi estem d'acord. Jo crec que la frase...
Nosaltres el que plantegem és evident, nosaltres el que plantegem prioritàriament és el que, en el que creiem i en el que pensem que és possible fer l'avenç, que és el canvi constitucional, és la nostra prioritat i és amb el que el senyor Navarro des del minut zero doncs es va comprometre públicament, fins i tot quan el conjunt de l'Estat ningú, insisteixo, ningú, plantejava una reforma de la Constitució. Això, afortunadament, ja ha estat participat i assumit pel conjunt del socialisme espanyol, amb matisos, evidentment, i per nosaltres això és un avenç molt important. No és suficient, no és suficient, no direm que sigui suficient, però és un avenç molt important.
Digue la veritat, Jaume Collboni, a què juga Carme Chacón?
Això, senyor Basté, li hauria de demanar amb ella.
Oh, això, home! Jo, si vol, li dic, escolti'm, jo, si vol, això em passa amb Carme Chacón com em va passar en el seu dia, en èpoques pretèrites, amb el difunt Ramon Mendoza, que li enviava un fax en aquella època cada dia per aconseguir una entrevista. Però com Carme Chacón sembla que això de parlar català cada vegada ho té menys après, doncs tenim un problema.
No, parlar català parla perfectament.
A la intimitat, com algú que hi recordo.
Jo no faré judicis d'intencions perquè no ho sé. Senzillament, ja ho vaig dir ahir a la roda de premsa i ho mantenim, no? Va ser una sortida de to molt inoportuna, un moment molt complicat, no només pel PSC, sinó pel país, no? Estem fent esforços per trobar punts de trobada entre tots els partits, diguem-ne, de tradició catalanista, i això no és fàcil, perquè el país està vivint moments molt convulsos i molt complicats, i a més a més tenim un govern, com tothom pot veure, afeblit o feble. I, per tant, nosaltres que defensem acords, que defensem les cimeres com a mètode, diguem-ne, d'apropar posicions, perquè el Parlament de Catalunya està molt fragmentat i perquè pensem que som temps per buscar grans acords, doncs és evident que la seva sortida de to no ajudava el nostre primer secretari a defensar les posicions que, democràticament, el PSC ha acordat defensar.
T'agraeixo molt, Jaume Collboni, que avui hagis volgut parlar aquí al Món Arracut. Espero un dia aviat en aquest estudi. Cuida't molt.
Com vostè vulgui.
Gràcies, senyor Collboni.
Molt bé, gràcies.
Bon dia.